A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. Escrit i realitzat pel grup Ara va de bo.
El Gripau Blau, els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, a Ràdio Estel. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit. Estem molt emocionats perquè avui és el primer programa de En clau de fraternitat. Amb tots vosaltres, cada dimecres a les 11 del vespre. Volem compartir una estona en clau de fraternitat. Això és possible gràcies a tot un equip de persones que és molt més ampli de les veus que sentireu avui. Als micròfons estem Antoni Pedragosa, Lluís Antoñana i jo mateixa, Amparo Gómez. El nostre tècnic de so és Jordi Carretero. Però això també surt gràcies a la Maria Jesús Dorca, gestora del nostre Twitter, Clau Fraternitat, i del nostre correu electrònic. Escolteu aquesta música? L'ha compost per aquest programa Jordi Illa. I Marisa Álvarez ha creat el logo del nostre programa. A tots ells, gràcies. I a Ràdio Estel, que ens ofereix l'oportunitat de realitzar aquest programa per tractar temes d'actualitat, de la vida quotidiana, de cultura, de política, de solidaritat, de jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars. I sense més, iniciem aquesta aventura amb tots vosaltres.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences.
Aquests són temps en què cada poble ha de traspassar els propis confins i mirar més lluny. Ha arribat el moment d'estimar la pàtria dels altres com la pròpia. Cal que els nostres ulls adquireixin una nova puresa. No n'hi ha prou de despullar-se d'un mateix per ser cristians. Avui els temps exigeixen al seguidor de Crist quelcom més, una consciència social del cristianisme. Esperem que el Senyor compongui un ordre nou en el món. Ell, que és l'únic capaç de fer de la humanitat una família i d'aprofitar aquestes diferències entre els pobles, per tal que en l'esplendor de cadascú, posat al servei dels altres, resplendeixi l'única llum de la vida que, envellint la pàtria terrenal, faci d'ella una antecambra de la pàtria eterna. Aquests fragments d'un escrit, d'un text escrit per Chiara Lubich, fundadora dels Focolars, l'any 1959, ens serveixen d'introducció per a parlar d'un tema que apareix gairebé cada dia als telenotícies, des de finals d'agost fins avui, en fases diverses, en capítols diferents, amb molts rostres humans. Parlem de la crisi humanitària dels refugiats que fugen de Síria i altres països de l'Orient Mitjà. Per acostar-nos a aquesta temàtica, Comptem amb la presència aquesta nit als estudis de Ràdio Estel de Víctor Cedro, coordinador del Centre Convivim. Bona nit, Víctor.
Buenas noches, Amparo. Bona nit.
El Centre Convivim és una entitat promoguda per la institució teresiana i es dedica a l'acollida i assessorament a l'immigrant. Eh que sí, Víctor?
Así es, sí.
Funciona des de fa 11 anys i tu estàs entre els fundadors d'aquest centre. Quin tipus de treball realitzeu concretament?
Sí, bueno, lo hemos fundado, digamos, como un centro, primero sin ánimo de lucro, con el trabajo de voluntarios, y principalmente lo que hacemos es acoger precisamente a las personas que lleguen al centro y dándole actividades estables, ¿no? Les prestamos asesoramiento jurídico, los ayudamos, digamos, para comprender las lenguas oficiales, castellano, catalán. Y también estamos en un proyecto bastante profundo de orientación e inserción laboral para que los ayude precisamente a encontrar trabajo y a insertarse, ¿no?
Efectivament. I aquí precisament amb nosaltres tenim el Lluís Antoñana, que també entre tots dos conduïm aquest programa. Tu, Lluís, també ets voluntari a Convivim, oi?
Sí, efectivament. El fet és que jo vaig sentir una vegada una crida del Víctor, el qual coneixia, dient que es necessitaven voluntaris per ensenyar idiomes, no? Castellà, català... Llavors jo, que estic jubilat, vaig dir, bé, doncs és una bona ocasió per donar un servei. I com d'altra banda també m'agrada aquesta qüestió de les llengües, no? Dic, doncs, és una crida de Déu per mi, en definitiva, no? I vaig anar... ho vaig fer amb esperit de servei, realment, no? Però ara haig de dir que la retribució, diguéssim, que em dona és una gran satisfacció i és molt més la satisfacció que rebo que no l'esforç que jo hi dedico.
Molt bé, molt bé. Molt maco i molt interessant això que expliques, Lluís.
No sé si te puedo agregar. Sí, Víctor. Que en realidad, digamos, bueno, también en el Centro Convivir lo que queremos hacer es precisamente un trabajo de sensibilización, lo que intentamos hacer es un trabajo de sensibilización en el barrio, entre los mismos inmigrantes, y para, precisamente nos llamamos Convivir, para poder vivir en convivencia, ¿no? En armonía y en paz, ¿no?
Perfecta. Ara, parlant una miqueta més de la situació que es viu ara, no? Des de les darreres setmanes de l'estiu, podem dir que ha esclatat d'una manera espectacular aquesta situació dels que fugen, sobretot per motiu de la guerra, no? Tots són moviments migratoris de les poblacions, però podríem entendre millor com hem arribat a aquesta situació. Víctor, tu com ho explicaries això?
Bueno, yo lo primero que diría es que ahora nos sorprende, digamos, por la cantidad de gente que está migrando, ¿no? Que está pidiendo asilo, pero que esto viene ya de prácticamente, yo diría, de siempre, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Las estructuras, digamos, tal como y el sistema que tenemos, evidentemente no obran por una igualdad entre la gente, por una unidad entre la gente, ¿no? Y esta explotación, esto es lo que hace que produzca, digamos, hechos migratorios. Lo que sucede ahora, que con el hecho de la guerra, evidentemente la gente no puede soportar esto y entonces tienen que emigrar. Yo diría que es una cuestión, digamos, es una crisis precisamente, ¿no?, estructural, y es una crisis también por las políticas de inmigración, ¿no? Es decir, ante este hecho, digamos, que la gente empieza a migrar, en lugar, digamos, de ver cómo se puede ayudar, digamos, a las personas, en realidad lo único que se hace es levantar barreras intentando que no lleguen o que lleguen lo menos posible, ¿no?
Sí, Víctor, efectivament ara tenim sobretot refugiats, és del que més es parla, però la situació hem tingut i continuem tenint immigrants per altres motivacions, no?
Sí, siempre se habla de la migración económica, que son aquellas personas que, por las condiciones en que se encuentran en sus países y por las iniciativas propias de cada uno de ellos, hacen que realmente también piensen en una migración para poder estar mejor, para poder brindar una vivienda mínima a las familias y poder estar viviendo bien, ¿no?
I en aquests dies i al voltant de tot això sentim parlar de moltes, de diversa terminologia, no? Dels refugiats, dels que sol·liciten asil. No sé si ens pots aclarir també una miqueta aquestes diverses qüestions.
Jo diria, primero, la diferència entre immigrante i refugiado precisamente es esta. El immigrante es aquella persona que migra por su propia voluntad a otro país para estar mejor. El refugiado es aquel que se ve obligado, ya sea por una persecución política, por ideas religiosas, por ideas de, por problemas de sexo, por problemas de género. Entonces tienen que emigrar porque no pueden realmente vivir en su país, ¿no? Cuando una persona migra, entonces, y se presenta, quiere presentarse como asilado, como refugiado, primero tiene que pedir, digamos, un asilo. Entonces, esto es, digamos, lo que se llama solicitante de asilo, ¿no? Que es la diferencia del refugiado. Entonces, primero tiene que solicitar el asilo y ahí es, queda en un stand-by hasta tanto se decida su situación. Una vez acordado por el Estado, digamos, que esta persona es asilada, entonces pasa a ser realmente refugiado, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto, bueno,
¿qué comporta esta situación o este estatus de refugiado?
Sí, aquí hay, digamos, una vez que se lo determina como solicitante de asilo, tiene derecho, digamos, a, bueno, a unas determinadas premisas. Primero, no puede ser devuelto a su país hasta tanto no se estudie, digamos, cuál es la causa. Segundo, puede ser asistido por un abogado si no tiene dinero, ¿no es cierto? Es decir, se le tiene que brindar la ayuda de un abogado. La asistencia de un intérprete en el caso de que no conozca la lengua del país. Asistencia médica en caso de ser necesario. Y, digamos, tiene que llegar, a ACNUR como que está solicitando precisamente asilo, ¿no? Entonces, luego es el Ministerio, digamos, del Interior el que capta esta solicitud y la convierte o no en refugiado. ¿Qué pasa? Si no la convierte en refugiado, queda, digamos, prácticamente, digamos, queda a la deriva. Es bueno acotar al día de hoy, hasta ahora, como todavía no ha llegado esta ráfaga tan brutal que nos va a sorprender. Por ahora, digamos, las solicitudes de asilo son aprobadas solamente en un 10% prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los problemas que existen, ¿no?
Sí. Ara bé, davant de tota aquesta situació, una de les coses més interessants i més maques ha estat tota la resposta generosa de la societat, no? Una mica de, vull dir, tant entitats civils com religioses, particulars, col·lectius, que estan oferint la seva disponibilitat, no? D'una manera o d'una altra. Vosaltres també esteu fent els possibles preparació. Sí, sí.
Sí, nosotros hemos lanzado un manifiesto, digamos, en el ámbito donde se nos conocen. Pero principalmente aquí hay que tener calma, ¿no? Es decir, todavía para que lleguen, digamos, a España, creo que falta un tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que más o menos alrededor de un mes y medio, una cosa así como para que realmente puedan arribar, digamos, al país. Una vez que arriben, precisamente está toda la temática que comentaba anteriormente, ¿no? Es decir, hay que hacer la solicitud de asilo, el gobierno tiene que darles la contestación y si es afirmativa, entonces en ese caso recién aparecerán, digamos, las entidades que ya están, digamos, para cumplir esos fines, ¿no? Como ACSEM, Cruz Roja, CEAR, Cáritas, sí. Es decir, estas ya están dedicadas a esto y son las primeras que van a hacer esta atención. Habrá que resolver, digamos, entonces ahí, en ese primer lugar, tema de vivienda, tema de documentación, etcétera, ¿no? Pues hay una cosa que no hemos dicho, pero también los derechos que se tienen, digamos, como persona cuando pasa a ser refugiado es precisamente que, primero, no pueden ni se los puede mandar a su país de origen, ¿no? Se le tiene que dar autorización en la residencia por trabajo, con trabajo. Obtener también un documento de identidad, ¿no? Se le tiene que dar, por supuesto, el NIE correspondiente, ¿no? Y también, digamos, que la persona podría viajar a cualquier otro país, siempre y cuando no sea su país, digamos, de donde se está proveniendo, ¿no?
Víctor, i t'estic escoltant amb molta passió també, no? Amb molt d'interès, nota, no? Que vibra. Tu què diries? Tu, quina és la motivació profunda que a tu t'empenya a interessar-te per les persones que estan en aquesta situació, no? I què els diries als oients que poden fer tothom, més enllà de que estiguin implicats o no en una ONG, etcètera?
No, yo lo que le diría a la gente, digamos, bueno, a mí se me viene un poco a la mente la frase que dijo casualmente hace poco, ¿no?, Francisco I, el Papa, en La Habana, ¿no? Y lo que dijo es precisamente, ¿no?, que hay que el quien no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Es decir, yo creo que en cada uno de nosotros tiene que estar la voluntad de ayuda, de acogida y a la expectativa, estar a la expectativa por el otro, como si el otro fuese el único que hay en el mundo, ¿no? Es decir, darle la dedicación total, ¿no?
Moltes gràcies, Víctor. Em sembla que aquest és un bon eslògan, no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Gràcies, Víctor, que ho puguem posar en pràctica.
No, esperemos que sí. Gràcies a ustedes.
En clau de fraternitat, un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana.
La paraula de vida és un comentari a una frase de l'Escriptura que ens pot ajudar a encarnar-la a la nostra vida. Aquesta pràctica és habitual des dels inicis del moviment dels foculars, quan l'espurna de l'Evangeli, posat en pràctica, va revolucionar la vida de Chiara Lubich i les seves companyes. Actualment, continua sent instrument d'evangelització personal i per a les comunitats, i per això es tradueix en desenes de llengües i es difon impresa per ràdio, televisió i internet. Aquesta nit us proposem una cita de la carta de Sant Pau als Romans, comentada per Chiara Lubich l'any 1992.
Acolliu-vos els uns als altres, tal com el Crist us ha acollit, per a glòria de Déu. Aquestes paraules de Sant Pau ens recorden un dels aspectes més commovedors de l'amor de Jesús. És l'amor amb què Jesús ha acollit sempre tothom al llarg de la seva vida, d'una manera especial als més marginats, als més necessitats, als més allunyats. Acolliu-vos els uns als altres. Com viure llavors aquesta paraula de vida? La mateixa reclama la nostra atenció sobre un dels aspectes del nostre egoisme més freqüents i, diguem-ho també, més difícil de superar, la tendència a aïllar-nos, a discriminar, a marginar, a excloure l'altre en tant que és diferent de nosaltres i podria pertorbar la nostra tranquil·litat. Aleshores, cercarem de viure aquesta paraula de vida abans de res dintre de les nostres famílies, associacions, comunitats, grups de treball, eliminant en nosaltres els judicis, les discriminacions, les prevencions, els ressentiments, les intoleràncies cap a aquest o cap a aquell proisme, tan fàcils i tan freqüents, i que tan refreden i comprometen les relacions humanes, impedint i ofuscant l'amor recíproc. I, a més, en la vida social en general, proposant-nos testimoniar l'amor acollidor de Jesús cap a qualsevol proisme que el Senyor ens posi al costat, especialment aquells que l'egoisme social tendeix més fàcilment a excloure o marginar. I acollir l'altre, el diferent de nosaltres, està a la base de l'amor cristià. És el punt de partença, el primer graó per a la construcció d'aquella civilització de l'amor, d'aquella cultura de comunió a la qual Jesús ens crida, sobretot avui.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat. Paraula feta vida.
I com es fa vida aquesta frase de l'escriptura? Avui tenim tres exemples, tres històries autèntiques. Escolteu.
Quan era molt petit, em vaig veure obligat a deixar el meu país a causa de la gran pobresa i vaig haver de marxar cap a Austràlia. Qui no ha passat mai fam no pot entendre aquestes persones. Quan vaig veure nens petits que estaven menjant terra, vaig decidir de preparar cada dia pa i pastes per a ells. No hi ha un nosaltres i un ells, doncs tots som persones.
Això ho explica Dionisi Sarbanitakis, un flequer grec de 75 anys que prepara i ofereix cada dia 100 quilos de pa i pastes per als refugiats que arriben a la illa grega de Kos, un dels punts d'arribada massiva de refugiats a Europa.
Un altre testimoni ens arriba des de València, de Susi Esteso, una valenciana amb ganes de fer quelcom concret. S'ha unit a la plataforma València Ciutat Refugi, una iniciativa ciutadana convocada per un advocat, un jove sirià i tres altres persones. Diu la Susi.
Em va agradar el fet de fer-me present en un àmbit obert i no exclusivament religiós o polític. La participació va ser d'allò més variat, des de punkis fins a religioses, passant pel representant de la cultura islàmica a València i gent del carrer. Després vam anar a manifestar-nos davant de l'Ajuntament. Estem treballant en la línia de fer quelcom més de fons per la pau, moguts per aquesta situació d'emergència, però sense limitar-nos només a això. És una ocasió per treballar pels més febles i per un món unit, i també per pressionar els governs, perquè no només parlem de caritat, sinó també de justícia.
I ara, en un altre ordre de coses. A veure, qui dels oients no ha patit mai una llarga espera al servei d'urgències d'un hospital? Doncs bé, aquí també es pot viure la acolliu-vos els uns als altres. És el testimoni de la doctora Susana Calvo.
Les urgències d'un hospital són un lloc on es posa a prova la paciència. La del pacient, mai millor dit, si no se li atén de seguida quan no es tracta d'una cosa vital. La dels familiars, que de tant en tant insisteixen en que es visiti el malalt i posen de manifest la manca de rapidesa i de personal. La dels metges residents, els acabats de llicenciar, que per prendre decisions necessiten sempre d'un metge sènior, experimentat. I la dels companys, conscients de la necessitat de més professionals. Quan augmenten els pacients, creix la impaciència, la incomprensió, la necessitat d'atenció immediata. Això dificulta la feina, es viu amb una gran pressió i cal molta atenció per evitar imprudències. En aquest magnífic brou de cultiu, qualsevol gest d'acollida, un somriure, una carícia, donar una manta o un got d'aigua a qui ho demana, és un bàlsam enorme. Si aconsegueixes tornar bé per mal, l'altre se sent estimat i al seu torn es posa a estimar. Això és el que em va passar amb una senyora que portava 10 hores d'espera. No em vaig deixar condicionar per les seves queixes, sinó que vaig mirar de centrar-me en resoldre el seu problema, explicant-li les coses pas a pas. Al final em va dir: "Han valgut la pena les hores d'espera." Són actes senzills, però que demostren com és possible viure l'amor i l'acollida.
Segur que els nostres oients també miren de portar la vida a l'Evangeli. També posen el seu granet de sorra per a la fraternitat. Si voleu compartir les vostres vivències, podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic en claudefraternitat@radioestel.cat o bé per Twitter @claufraternitat. Moltes gràcies.
En clau de fraternitat, cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel.
Amics oients, estem arribant al final del nostre programa. Acabem amb una reflexió de la mà d'Antoni Pedragosa. Bona nit, ens tornem a sentir la setmana vinent.
El tema que tractarem avui fa referència als refugiats que venen de diferents llocs, però fonamentalment venen de Síria, Afganistan, Iraq, Eritrea, però principalment el gruix més important ve de Síria. Què ha passat a Síria? Què ha passat? El president, el dictador Bashar al-Assad, és a la guita, i el gruix de la població, doncs, com el 70%, és sunita. Tothom sap la mala relació que hi ha entre sunites i alauites. Un amic, que és de Síria, però porta-hi aquí 30 anys, i és molt coneixedor de la situació del seu país, em deia que en aquests moments Bashar al-Assad no controla ni el 10% del territori. Al nord se li han fet forts les tropes kurdes, a la part d'Aleppo s'han fet forts l'estat islàmic i per tot el país escamots sunites d'alliberament. Afegim aquí bombardejos per part de Rússia i Estats Units a aquestes posicions de l'estat islàmic i enmig d'aquest galimaties la pobra població civil, pobra gent, marxa per buscar la seguretat que allà no té. Afegim que amb aquest flux, un altre flux, els subsaharians que marxen fugint per la fam i la misèria. I la guerra, també. I han de travessar la Mediterrània en pèssimes condicions de seguretat. Després d'un viatge esgotador per territori africà, arriben a Europa i es troben amb tanques i amb dificultats administratives. Però a tranques i barranques van passant i així aquest mes de novembre, a l'edifici aquell del Fòrum Universal de les Cultures d'aquí de Barcelona, sembla ser que acollirà 1.200 refugiats per inscriure els noms i classificar les seves destinacions per convents, seminaris, cases particulars. D'aquests 1.200 sembla que 700 es quedaran a Barcelona i els 500 de la resta es distribuiran per Catalunya. Pensem que aquestes persones venen amb un estat d'angoixa terrible. Ho han perdut tot. Han perdut cases, propietats, vides de persones estimades. Porten a sobre una enorme tensió emocional agravada per la mala acollida que han tingut en països com Hongria, amb càrregues policials, amb gasos lacrimògens, amb canons d'aigua. Ara caldrà passar pàgina i entrar en un altre capítol més humà. Els assistents socials que puguin analitzar les diferents situacions personals dels refugiats i donar la cobertura més adient a cadascú. És l'importantíssim moment de l'acollida. L'acollida a l'altre sempre és un moment important, no sols dels refugiats, sinó de qualsevol altre. I ens podem preguntar, com acollim a l'altre? Qui és l'altre per mi? Si acollim a l'altre amb cara malhumorada i de forma freda i distant, estic posant barreres a la relació. Si acullo l'altre amb un somriure a la cara, amb una salutació cordial, estic preparant una relació més fluida, més confiada que en el primer cas. Després d'aquest primer moment d'acollida, això sempre, cal reconèixer l'altre amb la dignitat que mereix. Després és important parlar pel seu nom, perquè això personalitza la relació. També el fer preguntes, no per tafaneria, sinó perquè això aclareix qüestions i denota interès per l'altre. I un altre aspecte, no oblidem mai una certa dosi de bon humor. Suavitza les situacions i obre portes a la confiança. Després és important la universalitat de l'acollida. Vull dir, acollir bé aquest sí perquè són dels meus, aquells no perquè són dels altres, no. Cal netejar. De la mateixa manera que a la casa cal netejar-la, treure-li la pols, posar ordre. També amb les relacions hem de netejar. Neteja de prejudicis, neteja d'etiquetes, netejar tots aquells fets passats que poden enterbolir la relació i deixar via lliure al moment present, a l'aquí i a l'ara, i fent de la trobada amb l'altre un autèntic moment sagrat. Amigues i amics, bona nit, bon descans, fins dimecres que ve.